wow, 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 asamblea de majaras. Wow, 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 asamblea de majaras. Wow, 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 asamblea de majaras. Asamblea de Majara. Asamblea de Majara.
Benvingudes, contrabandides, contrabandits. 22 de març 2020, primer programa del confinament. Això és l'Assemblea de Majara. Doncs iniciem ara el que seria el nostre desè dia de confitament, una tarda més amb tots els contrabandits i contrabandides, fent tota una mena de desplegament psicotecnològic aquí amb els Majaras per poder, bueno, fer i donar-vos una missió relativament en directe.
I no sabem si això ho podreu escoltar per les ondes hertzianes o com a mostres arqueològiques després de l'apocalipsis, però d'alguna manera ens hem llançat a fer-ho i per això saludem a totes les companyes de Contrabanda FM, Ràdio Lliure No Comercial Dial de Barcelona, 91.4, o a les 3w.contrabanda.org.
On sabeu segur que ens esteu escoltant és des del podcast, que és majaras.contrabanda.org, podcast que, per cert, del qual hem anat recuperant diferents programes que hem enviat sobretot per Twitter perquè la gent que estigui confinada en casa també pugui escoltar programes i continguts atemporals. En aquest sentit, a la ràdio estem en una campanya que és En Quarantena amb Contrabanda.
En aquestes setmanes que estarem confitats, aprofitarem per fer programes d'aquesta manera, anirem penjant, diguem-ne, continguts en la mida del possible al podcast, però també intentarem fer emissions a través de la FM.
Si us voleu posar en contacte amb la ràdio, ja us hem repetit la web, www.contrabanda.org, però el correu electrònic és contrabanda@contrabanda.org. Si el que voleu és contactar amb els Majaras directament i dir-nos què us sembla aquestes ràdios que farem, aquests programes que farem i tot plegat, és assembleamajaras@gmail.com. assembleamajaras@gmail.com. El Twitter és Assemblea Majaras en singular, Assemblea Majaras, Majara, el nostre Twitter.
Molt bé. I recordar també les ràdios germanes que ens radifonen al País Valencià, Ràdio Malva a la ciutat, a la capital, Ràdio Activa a la Vall d'Alcoià i d'Albaida i Ràdio Mistalera a la Xara de Dènia i Titulleta, a Mallorca.
El Gaida, on ballen els municipals.
Sí, que s'ha fet famós aquest vídeo viral, diguem-ne, dels munipes fent una rompeta i tal. Jo també volia recordar que si ens voleu fer arribar algun llibre, algun CD, alguna... Ja sé que es tracta de no fer treballar gaire els de correus, però si algú té una necessitat imperiosa de fer-nos arribar alguna coseta d'aquestes, ho pot fer a l'apartat de correu 748-08080 de Barcelona a l'atenció d'Assemblea Majaras.
I ahí se quedarà en tots els tiempos, perquè, clar, ningú anirà a buscar-ho, però, bueno, així estem. Comencem ara el programa. Hem canviat una mica el format dels Majaras. Ja sabíeu que el nostre programa normalment és quinzenal i fem 2 hores de llargada. Ara hem decidit canviar el format perquè no el creiem útil ni per les nostres dinàmiques ni per les dinàmiques de tothom. Hem reduït la duració, serà 1 hora. Ara bé, com que tenim més temps a casa, doncs la idea és que puguem fer-lo setmanalment. Si tot funciona bé, perquè depenem una mica de la tècnica.
Efectivament.
I a part d'explicar les nostres mogudes, una mica com estem vivint aquest confinament, tota aquesta distopia, haureu vist que el que volem és que ens aporteu els vostres àudios, les vostres opinions, tant gent que esteu currant en algun àmbit o en alguna militància concreta, com gent que també vulgueu senzillament opinar més en general. I això és el que hem fet. Avui crec que tenim potser ja en aquest primer programa uns, si he comptat malament, 6 àudios de companyes de tota la geografia catalana. Els posarem, els contextualitzarem abans, però havíem dit que abans també els 3 Majares, que no ens hem presentat, ara ho farem, expliquem una miqueta també breument com estem vivint aquests dies de confinament i de quarantena. En quarantena, en contrabanda. Doncs pues comença un servidor, Ernesto Chemajara, si us sembla.
Vinga, vale.
I res, jo xerrant també amb diferent gent, en diferents espais, la gran majoria virtuals aquests dies, també em donava compte que estava vivint, potser com altra gent, una mena de contradicció amb tota aquesta distopia que estem vivint. D'una ràbia, d'una banda, aquesta ràbia, no sé si els Majares també coincidiran, evident, del que suposa estar confinat a casa i, sobretot, també bueno, haver de viure aquest control policial o tot aquest setge que ens toca ja no només si volguessis sortir al carrer, sinó en molts més nivells. No? Però en el meu cas en concret, especialment, també quan això ho vius, per exemple, amb un nen de 2 anys i pico, està tancat en un pis de ciutat, amb tot el que això implica, per això és una qüestió que volíem xerrar també més endavant, i que per tant, fa molt diferent que no viure-ho potser en un altre tipus d'espai o en un altre tipus de realitat personal. I més quan un ha de teletreballar. Això són coses que també volem xerrar amb alguns dels testimonis que ens envia la penya, però estar tancada a casa, el jo me quedo en casa, no és igual per tothom. Després la companya Flo també ens explicarà què implica per gent com, per exemple, qui viu violència sexista. Tot això és d'una banda. De l'altra banda, per què la contradicció? Perquè tot i aquesta ràbia, i la rebel·lia que jo crec que ens surt a tots, els Majares segur que també, enfront això, també d'alguna manera també m'ha generat ràbia al veure actituds que jo crec que a vegades demostren individualisme o poca solidaritat. Per això també, en algun moment, potser en aquest programa, voldrem recollir mostres molt interessants de suport mutu que s'està fent als barris, que jo trobo superxules, però alhora també a mi m'ha sorprès o m'ha fet ràbia el que jo opino que són bueno, aquestes dinàmiques individualistes que totes tenim, és la societat i sistema que ens hi porta, però a vegades som nosaltres mateixos, fins i tot des d'àmbits activistes, qui ens costa molt situar-nos i dir, bueno, pues si cal que pari màquines, pues paro màquines, o si cal que renunciï a alguna cosa, potser ho he de fer. Si això ha de tenir un menys impacte o un benefici per gent més vulnerable o molt més exposada a aquest virus que al final l'assumim, té un impacte a nivell de salut que evidentment no és per tothom. Llavors a mi em genera aquesta dicotomia o aquesta incoherència, que no sé si m'he explicat bé, però al veure actituds que jo trobo egoistes, que jo potser també hagi pogut tenir i que ens demostra quina societat estem, que també ens costa i no només la penya ultracapitalista. I això un exemple molt clar també, i ojalà el puguem recuperar en un altre programa, és en l'àmbit laboral. Hi ha penya que el que està fent és lluitar en els seus sectors perquè no l'enviïn a currar. Perquè, clar, ens estan dient l'Estat que tots a casa no sé què, però ha trigat molt l'Estat espanyol per prendre mesures perquè la gent no vagi a currar. Perquè de què te serveix tot això si tothom va a treballar? Llavors, potser alguns ho hem hagut de viure, batallar perquè no ens facin anar al nostre lloc de treball o perquè no obliguis a una altra persona a anar a treballar. I en aquest sentit, ojalà també puguem recollir veus de gent que a dia d'avui pues, i no només metgesses i infermeres, gent que s'està jugant la pell perquè ells sí que han d'anar a currar. Des de treballadores de la neteja fins als repartidors o repartidores. I ahí dejo mis contradicciones.
A minuto de gloria. Dale.
Vaig jo, doncs. Si us sembla, bueno, jo, a veure, jo començaré... A veure, com estic vivint aquests 10 dies de confinament? El primer, jo vaig ser d'aquells del principi que vaig fer una miqueta el cunyau dient que això seria una cosa d'una grip, una gripe passajera o una pneumonia passajera. Llavors, començo des d'aquí posant-me a nivell de terra perquè és evident. No m'esperava jo de cap manera que diguéssim, estiguéssim en una situació de crisi sanitària d'aquest nivell, també ho dic. O sigui, sí que entenc que no estem en els nivells d'Itàlia, que ja han superat, per exemple, en el malauradament, en les morts han superat a Xina, però sí que, bueno, jo vaig pensar que seria una cosa molt més lleu. Dit això, clar, jo em venen una sèrie de reflexions, vale? Que compartiré així una miqueta així a lo alegre. La primera és sobre el confinament a casa. Particularment, clar, jo ho estic vivint des d'una situació d'un cert privilegi, en el sentit que jo estic en un pis, ni jo ni la persona amb qui compartim pis hem perdut la feina. Una està fent teletreball i jo, en la mesura del possible, també vaig fent alguna coseta. Clar, o sigui, això ens permet, diguem-ne, una tranquil·litat que ens permet, bueno, doncs, assumir aquest confinament amb el cap clar, amb una miqueta de paciència, establint rutines, intentant, diguem-ne, provocar al mínim, diguem-ne, situacions així una miqueta de tensió. D'altra banda, com tothom, estem estirant una miqueta aquelles petites sortides que fem, com per exemple anar a comprar, anar a llançar les escombraries, anar a la farmàcia, doncs s'han convertit en una mena de refugi per fer això. Dit això, que seria de l'àmbit personal. En l'àmbit, diguem-ne, més general, mireu, jo era una reflexió que feia amb altres doctors i doctores del Rizoma Malinowski. És el més a prop que hem estat d'una crisi del capital, diguem-ne, profunda. O sigui, una crisi sanitària que després esdevé una crisi econòmica i que ens la menjarem amb patates en forma de recessió. Com a crisi del capital, és evident que estem en aquest escenari. Ara bé, com a apocalipsis, és bastant patètic. O sigui, ens imaginàvem a lo millor un apocalipsi com el de Mad Max 2 o com el de Waterwall o alguna cosa així com més relacionada amb una crisi energètica, amb una crisi, amb una emergència climàtica d'aquesta desbordant, i la veritat que no ens estem trobant amb això, sinó més aviat al contrari, que estem, diguem-ne, assumint l'estat d'excepció amb una certa naturalitat. Finalment, com sempre, els estats d'excepció, que és en el que ens trobem, i de crisi sanitària i tot això, el que ens demostra és la fragilitat que tenim i com la fragilitat que pot ser a nivell de salut, però també a nivell, diguem-ne, de situació social. Per exemple, no, jo veig diguem-ne, testimonis de doctores que estan treballant en l'actualitat en el servei d'atenció primària i et parlen justament de que estan a molt poc de que hi hagi un trencament del sistema sanitari. Però també ho veig, tots aquests treballadors dels supermercats que no tenen el mateix reconeixement, per exemple, que els del sistema sanitari, però que estan allà segurament complint amb les seves hores, segurament tindran algun tipus de situació una miqueta també excepcional, però estan complint amb les seves hores i diguem-ne, segurament per un sou de merda i assumint el que és aquesta situació d'excepcionalitat. ¿Vale? I, bueno, i per acabar, el que és el de sempre, el que la pitjor de les distopies és clarament la realitat. ¿Vale? Ja està, aquí ho deixo.
Vale. Doncs ara és el meu torn, Majares. Maredo Majara, doncs resulta que ja ha tocat començar aquest confinament des d'un altre confinament, perquè, doncs, ja com hem comentat algun programa, però mateix no sabrà, doncs va néixer la Ona fa un parell de mesos i estava tancada a l'hospital. Què ha succeït? Una mica, doncs, que hi ha hagut una mica d'estrès emocional per part nostra, com si haguéssim, per part meva, perquè he hagut de viure aquesta situació, anant-la veient com es anava precipitant perquè hi havia tot el tema aquest d'Itàlia, que ja havia començat abans, i dius, hòstia, ara aquí què passarà? No? Ens tancaran a casa, l'altre, o si tens una nena a l'hospital, tens dos fills que viuen a Torelló, però la nena està a l'hospital a Barcelona, i te n'adones la quantitat de casos, de gent, d'històries personals que s'hauran viscut difícils de gestionar en aquest sentit, no? i una cosa de les bones que penso que en aquest sentit ens porta això és una mica les cures i la solidaritat que hem de manifestar-nos com a societat, no? O sigui, ens hem de tenir en compte els uns als altres per sobreviure. Això són casos diferents, però que han anat apareixent a primera plana, doncs ara mateix, no? Tots hem de ser responsables, no sortir de casa i no entendre-ho dins des del control social o d'això. Jo, des del meu punt de vista, potser és que estic ara, vinc d'estar molt agraït doncs, a tot el tema sanitaris o el que sigui, no? Perquè al final és una dedicació. Clar que és una feina, però és una dedicació molt concreta, la de cuidar les persones i salvar-los la vida o el que sigui. I llavors, d'alguna manera, com que amb l'Ona, que és una nena prematura, que té uns problemes respiratoris ja com congènits fets que han vingut de mal naixement, d'alguna manera, aquest confinament de tenir en compte totes les mesures d'higiene, de responsabilitat, de que la gent no ens podem anar tocant si és que estem encostipats, si és que no ens volem passar els encostipats o el que sigui, ja hauré de viure durant molt temps. Llavors, mira, per una manera, aquest confinament, a nivell egoista personal, ens ve bé perquè m'estalviaré d'explicar-li a molta gent, no? Durant aquest any o any i mig o dos anys en què la ONA serà una persona fràgil, doncs que hem d'anar en compte, no? I que tots, encara que no siguin familiars o que siguin, de tenir cura de les altres persones amb les que convivim, no? I al final és una mica aquesta, no? Tot, tu vas veient, o sigui, ara estem fent un màster accelerat de lo que són aquestes epidemiologies o el que sigui, i jo entenc doncs, moltes mesures, les entenc, no? I entenc doncs, d'alguna manera com per com, tal com som a la societat, doncs és necessària alguna vegada, per dir d'alguna manera, uns cossos com pot ser la policia, per dir-ho, d'anar... Pues, no, és fort, el que he de dir. Que ha de controlar la gent que està sortint, perquè al final era això. Després ja hi ha les dobles morals, perquè en realitat doncs, tota la gent que surt a treballar, en canvi altres persones no poden sortir a anar a veure algú o el que sigui, qui determina aquestes causes, no? El que està clar que és necessari en un moment on prens una decisió tenir algú que l'executi, no? I ja està, no sé, obrim debats d'alguna manera. Ja, ho he fet expressament, Jordi, ja lo sabes, per provocar un poco.
No.
Vinga, va. Ja estic.
No sé si voleu posar música o alguna cosa, que era el que tocaria i tal. Però jo, per exemple, amb això de, per exemple, de la policia, o per exemple una cosa que és interessantíssima, que és el paper aquest d'autoresponsabilitat, que se suposa que entrarà en vigor a partir de demà, si no m'equivoco, que és, diguem-ne, com que tu dones... diguem-ne, per fet o et baixes, diguem-ne, una aplicació i tal, i pots dir amb un paper que li pots ensenyar a la policia i tot això i tal, pues això, que vas a lo millor a tenir cura d'alguna persona que ho necessita, o que vas a comprar, o que vas a fer alguna gestió que és de màxima necessitat. Clar, l'estat d'excepció, diguem-ne, que implica la suspensió de tots els drets és el que o de molts drets, és el que fa que necessitem aquest tipus de situació, clar. Aquest tipus de saber com relacionar-nos amb la policia. Per què? Perquè justament s'han suspès tots els drets o s'han suspès part dels drets. Aquí entra l'arbitrarietat que tu comentaves i que és perfecta. Per què, per exemple, no poden sortir nois i noies que, per exemple, tenen alguna afectació, com per exemple veia un dia que feien una mirada bastant interessant sobre, com es diu, nois i noies que tenien, com es diu, això que et quedes bloquejat sentimentalment, que no em surt l'afectació ara. No.
Victus.
No. Bé, és igual. Bueno, gent amb afectacions psicològiques, per exemple, per què no pots sortir de casa i, en canvi, tu, si tens una mascota, que no significa que no s'hagi de poder treure els animals que conviuen amb nosaltres, sí que poden sortir. Clar, et diuen que és, evidentment, perquè les persones poden ser vector d'infecció, en canvi les mascotes no. Però clar, això és una arbitrarietat que hem deixat al poder, però justament perquè estem en un suspens de certes llibertats civils. I això, i amb això hem d'anar molt en compte, tot i que la necessitem, aquesta suspensió, eh?
Jo, sense entrar en el tema sí. del debat de les forces de seguretat o no, que només els hi falta que aquest tipus de lleis i decrets perquè es puguin extralimitar, com desgraciadament ja estem veient, i el temps, bàsicament, crec que el temps ho dirà. Segur que hi ha molts col·lectius treballant en, ja ho estan fent en denunciar aquests abusos. Però sí que reprenent el que diu Eduardo Manos Tijeras, bueno, i deia jo al principi, bueno, també ha posat de manifest, almenys a l'estat espanyol, certa, a la meva opinió, certa manca com de solidaritat o... que no m'agrada la paraula responsabilitat, però faig-ho pensant en la de solidaritat respecte a lo col·lectiu i com alguna gent, per sort no tothom, evidentment ha pensat només en les seves necessitats o les de la seva família.
Segur. I,
la claríssim, que és molt, té un punt de guassa, eh? Però ara ja no fa tanta guassa. És, va passar a Madrid quan es va xapar i totes aquestes manades de madrilenyes que anaven a la costa de Llevant o a la costa de Cádiz, jo he vist les imatges aquestes de gent a pobles de Cádiz, de la costa, ficant barricades en foc perquè la gent de Madrid no entrés i que després els detenien a ells, el temps els hi ha donat una mica la raó, i alhora també com certes, no sé si us ha arribat als típics cartells o memes de comarques de Catalunya dient pijos o no pijos de Barcelona, no vingueu a la vostra segona residència. Que tu et penses, oh, això intentaré viure la quarantena en un lloc amb bon aire, més guai, no sé què, però clar, no estàs pensant que potser estàs portant el virus. Ho millores des de les teves necessitats. Tot això lligat amb una cosa que hem dit abans i ojalà puguem recuperar amb l'àudio d'alguna persona experta, amb el tema que la gent de ciutat, en general, vivim a pisos de merda. Si no ets ric, si no ets rica, vius a pisos amb zero espais per una situació així i si tens criatures... o una família extensa, imagina't. Llavors, jo el que us volia proposar, també demanar comprensió a l'audiència, perquè per nosaltres és un experiment, això, de format i tècnic.
Ara vivim en un experiment social tothom, Ernest, o sigui, jo que la gent ho entén perfectament.
Era a dir, intentarem fer, potser pararem per ficar alguna cançó. Si us
sembla,
que no ho farem ara, no sé què pensen els de les majades, no posar-la aquí en directe, sinó que l'editarem. Jo, escoltant Eduardo Manos Tijeras com parla Badalona, i hem mencionat també els petits, ojalà en parlem en un següent programa, i us proposar escoltar, després poder editar la cançó que ha fet la gent de Xiula.
Ah, molt bé.
Que ens agrada a alguns, majares.
Grande, Jan. Adri, ja. Yeah.
Xiula i els confinats, em quedo a casa, que jo vaig veure Xiula a casa a Buenos Aires i és un grup cachondo. Llavors, ara la posaríem, si us sembla.
Vale, tens totes les idees?
Coronavirus.
S'està gravant, ja? No tant, vas a aquest virus.
Ha arribat el Covid-19. És un virus totalment nou. Tot s'ha convertit en un show. Fins que juntes li diguem prou. Hey, Covid, et dedico aquest beat. Com pots donar tants problemes sent un virus tan petit? I per què portes corona et penses que ets el rei? Però aquí la monarquia ja li estem buscant remei. Que ve de la Xina però ens afecta a totes. A la teva veïna, a tot el que té potes. Que ràpid t'encomanes, fins i tot persones sanes. Que mengem verdura i peix totes les setmanes. Ara sento com si abans fóssim tots un pèl marrans. Perquè sembla que no estàvem rentant-nos molt bé les mans, més pesant que un boll, més odiós que un món, que fas anar de corcoll, però tu no saps qui som, tothom fa molt soroll, però tu a mi no em calles, no deixaré que encomanis ni als avis ni a les iaies. Sort que tots els hospitals i assents de professionals mirem de no saturar-los, vols que ens curin tots els mals?
Coronavirus, no te'n vas ni a tiros, com em canses, tinc esgarrifances quan et miro. Tota la gent està més conscient. No vagis a la pel·lo a fer-te la part venent. Tu marxaràs i així tindrem un respiro.
Perquè ara no s'escampi i que el virus no ens enxampi. Tots arreplegats a casa, res de platja, res de càmping. L'escola tancada, la família confinada. Som la penya confiada i farem fruita confitada. És l'hora de les manualitats. Explorem totes les possibilitats. Quatre parets però no hem d'estar parats. Comencem. pensa a inventar-te un milió d'activitats i potser una solució, doncs pot ser l'ordinador. Tu sol busca el control, ja saps què diu la cançó. Si et passes de pantalles, s'apaguen les rialles i altra vegada t'omples de tele de xalles. És moment de cuidar-se, molt de temps per abraçar-se. Ara que no juga al Barça, un sofà per retrobar-se. I en una ocasió com aquesta, mirem què suma, mirem què resta. Tot respirant i amb espais en blanc, que la casa sigui una festa.
Coronavirus, no te'n vas ni a tiros. Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro. Si tota la gent està més conscient, no vagis a la pel o a fer-te la permanent. Tu marxaràs i així tindrem un respiro.
I ara amb molta paciència i esperar que la ciència trobi la vacuna i tinguem tot d'una una mica més de consciència. Sents que tens un volcà i a punt d'explotar el cràter. Et pots relaxar, fes yoga, be water. Abans de l'enfado, escolta la Míriam Tirado. Creu-me que la solució no és anar a comprar paper de vàter. Si et ve una bona idea, agafa paper i escriu-la. No et quedis enrabiat perquè no hi ha concert de xiula. Trobes a faltar els amics, no es compensa ni amb Netflix. Però pensa que la recompensa escalfa més que els abrics. Perquè aquesta quarantena és pel nen i per la nena. Ja tinguis la casa buida, ja tinguis la casa plena. I aprofita aquests dies per mirar al costat bon, la ciutat que somia sense contaminació. I aquest gest que fas, aquest gran sacrifici, pren-t'ho com un nou pas, que pot ser un nou inici. Ara virus, ja ho saps, m'has donat molt la brasa, però no resistiràs perquè jo em quedo a casa.
Coronavirus, no te'n vas ni a tiros. Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro. Si tota la gent està més conscient, no vagis a la pel o a fer-te la permanent. Tu marxaràs i així tindrem un respiro. Coronavirus, no te'n vas ni a tiros. Com em canses, tinc esgarrifances quan et miro. Si tota la gent està més conscient, no vagis a la pel o a fer-te la permanent. Tu marxaràs i així tindrem un respiro.
Bé, doncs aquests eren el Xiula i els Confinats i continuem aquí a l'Assemblea de Majares, Contrabanda FM 91.4, en aquests podcasts especials que esperem que també podeu sentir per la FM. I bé, doncs ara, com us volíem, com ja estàvem començant, farem una mica de tertúlia, debat, en plan cunyaos que som, però bé, bueno, perquè és l'únic que podem fer, i ens hem dedicat a demanar-li a gent, i és el que anirem fent, que ens expliqui àudios per donar una mica veu a altaveu. Això. Ara, en un moment on estem en aquests, ara veiem tothom fa coses d'aquestes, on estem en aquest individualisme que dèiem, no? Els Instagrams, els youtubers, totes aquestes mandangues. Bé, doncs, després d'aquesta mandanga, com hem dit, perquè ja no recordo, perquè hem fet una pausa, ja us avisem que estem en un format tècnic que estem experimentant, estem en un experiment social i aquestes coses. No sabem com quedarà, passaran coses rares, però com que ja esteu acostumades, les contrabandistes, a escoltar coses rares, doncs ahí està. Doncs bé, doncs ara ja començaríem una mica aquest debat que farem nosaltres i intercalarem àudios de penya que ens han anat fent, que ens aniran aportant doncs, nous temes en el debat. Llavors, d'alguna manera, hem començat amb les nostres visions personals del confinament, de com ho estem vivint. Han sigut uns resums una miqueta on hem pogut posar el nostre discurs polític, on fins i tot hem justificat actuacions policials o el que sigui, però bueno, està clar que és una cosa complicada. Llavors, ja que d'alguna manera veiem que nosaltres estem aquí a Barcelona i tenim certa llibertat de moviments, certa, posant molt entre cometes, hem volgut anar a trobar alguna persona, no? que estava directament en el confinament d'Igualada. Vinga, doctor Axioma, explica'ns això.
Res, bueno, doncs com molt bé deia l'Eduardo Manos Tijeras, hem fet una... Bueno, hem aconseguit un àudio d'una persona, d'una contrabandida que es troba a Igualada. En aquest àudio, ja veureu, podrem sentir, diguem-ne, una miqueta el que ha estat el transcurs dels esdeveniments en aquesta població, que si recordeu, és una població que està confinada des de fa més temps que totes nosaltres i que té molt més restringits els moviments per sortir i entrar a la població que nosaltres. De fet, ja veureu, explica amb bastant, bueno, bastanta coherència i bastant pedagògicament com ha anat pujant el grau de confinament des de que els hi van aplicar el dimarts passat, dia, em sembla que era dia 17, fins a l'actualitat. I totes les situacions que això genera de moviment dintre de la ciutat, però sobretot de moviment per la Conca d'Òdena, perquè no només és Igualada, sinó que també són un parell de pobles del costat. I, bueno, dit això, passem a sentir la Núria, que ens explicarà una miqueta aquesta situació.
I després posarem un grup d'Igualada, que sigui així contundent, perquè no ens escolteu només a nosaltres, no? Ja direm quina hem posat.
Hola, contrabandistes, què tal? Com esteu? Doncs bé, jo sóc la Núria, que us parlo des d'Igualada. Ja ens coneixem, amb la majoria de vosaltres, oi? I res, doncs, era per explicar-vos una mica la situació doncs, que hem estat vivint aquí a Igualada i la Conca durant aquests dies, no? Avui és diumenge i ja fa una setmana i tres dies que es va prendre la mesura del confinament de la Conca d'Òdena degut a un focus víric que va començar a l'Hospital d'Igualada. No? Aquest focus víric doncs, ha anat creixent i ha anat empitjorant la situació i les primeres mesures que es van prendre, així per fer una mica de retrospectiva de com ha anat tot plegat, a nivell municipal, recordo que era un dimecres al migdia, que doncs, l'Ajuntament ja va anunciar el cessament de l'activitat de totes les instal·lacions municipals, no? Des d'escola de música, centres cívics, etc etc. No? Aquell mateix vespre el Departament d'Educació també anunciava que s'aturava l'activitat lectiva a les escoles, instituts de diferents municipis. Dels quatre de la Conca, és a dir, Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Òdena, a més de Jorba, no? Que no estaria dins del perímetre de confinament Jorba. Llavors, això va ser les primeres notícies doncs, que ens van arribar i llavors aquell dijous, l'endemà, diguéssim, és quan s'anunciava el confinament del perímetre de la Conca, és a dir, d'aquests quatre municipis que he dit abans. No? Aquest confinament el que establia és que les persones doncs, no podíem entrar ni sortir no podem, de fet, entrar ni sortir d'aquest perímetre. És a dir, gent de fora del perímetre que treballa a Igualada doncs no podia entrar a ocupar doncs, els seus llocs de treball, gent doncs, que potser hi té empreses, hi té botigues, etc. Doncs no podia venir a obrir-les, no? Perquè el tema és que si entres dins del perímetre no en pots sortir. I llavors només podia entrar-hi la gent doncs, que realment hi té la residència habitual. I d'altra banda, al contrari, no? Que si ets dins no pots anar a fora. Si treballes a fora, no pots accedir al teu lloc de treball, no? Llavors, clar, gent que ha de travessar el perímetre, de fet, a dia d'avui encara no s'ha resolt legalment com es gestiona aquesta situació. Des del Departament de Treball no se n'ha donat resposta i, clar, hi ha molta gent doncs, que es troba que no pot anar al seu lloc de treball habitual i que alhora doncs, no se'ls ha donat la baixa perquè no és una baixa per malaltia, no? I llavors gent sana està tancada dins del perímetre, no pot sortir-ne i, per tant, no pot accedir al seu lloc de treball. I, clar, això doncs, a nivell jurídic doncs, encara no s'ha donat resposta, no té una justificació. I llavors, doncs, clar, està la situació en una mena de llim legal, doncs que, clar, això és el que, dels problemes doncs, que s'hauria d'anar resolent resolent en aquests pròxims dies. Llavors, tot i estar en aquesta situació de confinament, sí que es va habilitar un corredor de mercaderies perquè les empreses no, poguessin accedir doncs, a portar fer els seus transports habituals. No? Llavors, clar, això fa que sí que estiguem en confinament, no? Però alhora no s'acabi d'aturar del tot l'activitat econòmica, no? Perquè hi ha gent que segueix treballant i, bueno, clar, això al final és una mica el debat que hi ha a nivell de l'Estat, no? Que el govern espanyol decreta l'estat d'alarma amb el tancament, doncs, de tots els establiments que no són de producte bàsic, exacte, etcètera, no? La consigna també és que no ens moguem, no? Que hem d'estar tancats a casa, però no obstant l'activitat econòmica segueix, no? I llavors, bueno, clar, diguéssim que no hi acaba d'haver un peron total i, bueno, una mica, doncs, el debat general és aquest, no? Llavors, bueno, sí que és veritat que a Igualada tenim l'especificitat aquesta de que tenim aquesta mesura més forta de tancament del perímetre, però sí que segueix havent-hi una certa activitat econòmica. Aquí a Igualada la gent està molt conscienciada, la gent es pren el confinament molt seriosament des de que es van anunciant tota aquesta sèrie de mesures i bueno, doncs la gent pren moltes precaucions, fins i tot tenim un cotxe que circula per aquí als carrers, un cotxe de l'Ajuntament, i ens recorda doncs, que no podem sortir de casa, que hem de prendre les mesures X i etc, etc, i bueno, doncs, en fi, que encara dona una mica més de dramatisme a l'assumpte, no?, quan sentir aquest cotxe. Però bueno, al final doncs, que el confinament és una mica com el de tot arreu. L'únic que potser que Igualada el que es diu és que portem més dies que la resta de Catalunya, no? Que anem una mica a l'avançada del que podria acabar passant a la resta de Catalunya. Llavors, clar, per què Igualada, no? Sempre és totes aquestes mesures a l'avançada. Doncs, bueno, doncs, per aquesta situació greu i alarmant doncs, que hi ha, no? Que va començar aquest focus a l'hospital, a més, clar, sent a l'hospital, i, bueno, i a Igualada doncs, és evident doncs, que tenim més morts, més infectats. De fet, a meitats de setmana, una de les dades que es deia és que dels 18 morts que hi ha a Catalunya, 12 són d'Igualada, i, per tant, bueno, la crisi aquí és bastant més greu, no? Que la resta de llocs. Llavors, clar, problema doncs, que l'haver-hi aquest focus doncs, a l'hospital, molts sanitaris infectats o sanitaris que estan en quarantena, això provoca doncs, la manca de personal, també molts problemes doncs, de material, d'espais, de volum de feina, gent doblant torns, i la veritat és que, clar, a l'hospital es viu una situació de col·lapse i d'estrès total, vull dir, una situació maratoniana. Llavors, bueno, clar, per fer front a aquesta situació, algunes de les mesures que s'han anat anunciant, doncs ahir, per exemple, el Departament de Salut deia doncs, que es podrà disposar de 180 llits de l'Hospital General de Catalunya per pacients que es derivaran d'aquí a la Conca, no? O, per exemple, que Bellvitge doncs, està enviant professionals, a nivell municipal doncs, l'Ajuntament també va anunciar que una de les mútues que hi ha Igualada, la MIPS, podria ser utilitzada. I, bueno, doncs, clar, vull dir, es van prenent mesures per fer front doncs, a aquesta situació de caos i de col·lapse total que s'està vivint, no? Llavors, bueno, clar, també hi ha hagut una mica el debat aquest de l'origen del focus, no? Si hi ha varis aquesta setmana, sobretot, no? Diversos estudis que especulaven a veure com es podria haver originat aquest focus de l'Hospital d'Igualada. Però bé, tot el que s'ha anat dient al final està bastant poc fonamentat i la veritat és que jo crec que és més important doncs, que focalitzem les nostres energies a com combatre tota aquesta crisi, com hi hem de fer front, que al final és el que ens ha de preocupar, que no pas com s'ha originat aquest focus, no? I bé, doncs una mica la situació aquí vindria a ser aquesta, sí? Pels carrers no volta ni Cristo, suposo com a la resta de llocs, eh? I hi ha un silenci que és bastant esfereïdor, oi? I res, simplement doncs, des d'aquí també vull aprofitar doncs, per donar les gràcies a tot el personal sanitari i tota la gent que aquests dies està deixant la pell per combatre aquesta crisi i, home, que estaria bé que n'aprenguéssim alguna cosa, no? I que de cara a un futur recordéssim que tenir un sistema sanitari debilitat, perquè el tenim debilitat per culpa de les retallades i la falta d'inversió en sanitat, diguéssim que és el que ens porta doncs, a l'hora de fer front a aquest tipus de situacions, els esforços que s'hi han d'esmerçar doncs, siguin molt més i doncs, que evidentment doncs, que és un problema molt greu que tinguem aquest sistema tan debilitat. No? I doncs, a veure si amb tot plegat doncs, som capaços d'anar doncs, fent camí cap a un nou model econòmic, perquè al final doncs, ja sabem que la lògica del capitalisme va més aviat en contra de la vida i del planeta que res més, oi? Per tant, doncs, espero que vagi per aquí, oi? Però, no sé, potser ser molt optimista. Doncs bé, escolta'm, molt bé, nois, una abraçada i molta salut, que és el que necessitem, oi, en aquests dies, des d'aquí a Igualada. Vinga, adeu!
Doncs aquí seguim a l'assemblea de Majares. Quan sentíem a la Núria, que era un testimoni d'excepció del que està passant a Igualada. I res, només per plantejar un parell de cosetes, a veure què en penseu la resta de Majares, a mi em semblaven interessants dos punts. El primer és la qüestió de la crisi sanitària i del desbordament, diguem-ne, de l'Hospital d'Igualada, que té a veure amb que la infecció o el focus d'infecció és en els treballadors de l'hospital. I llavors, per això, em semblava interessant, per exemple, la reflexió que estava fent d'importar treballadors d'altres àmbits, treballadors, diguem-ne, per exemple, sanitaris que s'han jubilat últimament o que estan estudiant, perquè vinguin a treballar en una, clar, en una situació com aquesta. El següent tema, si voleu, també interessant, és en com han restringit els moviments de la població. No només a l'interior de la població d'Igualada, sinó a l'hora de sortir a fora dels límits de la ciutat. Em semblava superinteressant, per exemple, les contradiccions que es donen. Per exemple, gent que està sana, que podria anar a treballar a per exemple, al poble de costat, però no pot, perquè justament per la llei estatal s'ha restringit aquest tipus de moviment, i a l'inrevés, gent que podria entrar a treballar a Igualada no ho pot fer, tot i estar sana, no ho pot fer perquè ja ha restringit aquest moviment. I sobretot em sembla interessant veure si això podria ser el que ens passaria en el futur la setmana que ve o dintre de 2 setmanes, sobretot a 2 grans ciutats, Madrid i Barcelona.
Bueno, el temps ho dirà. Ara estem en un moment de, també d'especulació. El que sí que és, abans ho heu dit, és graciós també veure el que t'explica la gent d'Itàlia, com anticipo de el que ens ve. Llavors, veurem, amb una persona fèiem la broma de, bueno, dèiem, ostres, som un país, els italians, són gent que no li agrada la vida social, que fa cas a l'autoritat i que és molt planificada, igual que nosaltres. O sigui que ja veurem com va això. Ja ens explicaran des d'Igualada, ells que porten més temps.
A mi, a tot el tema del confinament, com dèiem, és això, al final és la primera vegada, jo com a mínim la primera vegada que veig com una societat té un instrument que és l'Estat, d'alguna manera, que executa unes coses tan fortes respecte a la població, no? En el sentit aquest de quina és la societat que volem i com volem gestionar, doncs, aspectes així, no? En quin sentit els mecanismes, les autoritats, no? D'on surten, no? Si hi ha com un sistema sanitari que diu, alerta, alerta, hi ha una epidèmia, es necessiten respostes socials en aquesta epidèmia, no només sanitàries, que també es necessiten sanitàries, està clar, i aquestes passen doncs, per limitar la mobilitat de la gent, no? Com la societat podem respondre a això? No? I d'alguna manera, ara per això està bé que fem programes, hi ha moltes coses, ja, ara veiem que és una societat que és tan immensa, hi ha tanta gent i tantes coses, que el que ens és molt difícil és gestionar tota la informació. Llavors passa una mica aquestes coses. Si al final tu feies un confinament fa un temps i no t'arribaves a poder registrar tanta informació, no veies les arbitrarietats o els abusos que es feien, que t'indignaven o el que sigui. Per això ara veiem i li posem uns peros, qüestionem tot, perquè no té molt de sentit, no? O sigui, al final té molt de sentit un confinament total, total, en un lloc, no? Per evitar que s'escapin casos d'allà, com si diguéssim, quan l'epidèmia ja està estès a tot arreu, no? I llavors, per què aquests estan encara amb el confinament total i que llavors tenen perjudicis econòmics perquè les empreses no poden treballar tal o així, quan després el que estem veient és per què han de treballar les empreses que el que poden fer és anar escampant en petits casos, perquè no representa que ja està molt més controlat, però poden anar escampant aquestes infeccions, aquests virus, no? I no es para tot. I només manté l'imprescindible perquè la gent comparteixi el mateix. Quina és la necessitat humana que tenim? Menjar i dormir. Entens? Això és el que us hauria d'assegurar que tothom tingui ara mateix. No? Menjar i dormir. Tot l'altre podia parar. És igual fabricar no sé què, és igual tramitar gestions o el que sigui. Si es vol anar avançant coses, perquè clar, aquest és el prejudici, penso jo. No? Que tothom pensa, ah, si aquells ho estan fent perquè jo no ho puc fer. No? I aquesta és una de les grans dificultats o un d'aquests dilemes que penso que se'ns apropen i que d'alguna manera amb la comunicació, per això ja enllaço una mica en el següent convidat, doncs penso que està bé. Jordi, si és el círculo.
Sí, doncs re, recollint també unes cosetes que ha dit l'Ernesto i bueno, que dieu la Núria i que diu també l'Edu i tal, em sembla interessant, primer una cosa que també diu la Núria, que és la qüestió de la incertesa. De que no saben, o sigui, com s'estan contínuament implementant la restricció de totes aquestes situacions, doncs clar, ens trobem en un moment que no sabem gaire bé, diguem-ne, com fer. La segona és que jo crec que serà una qüestió que debatrem amb el temps, que són dues coses, que és les retallades. Recordem que també la crisi sanitària ve després de 10 anys gairebé de retallades en sanitat, amb un discurs polític molt agressiu que parlava sempre de despilfarro de la sanitat pública i de no sé què, i ara són els herois i no sé què, no sé quant. Bueno, també anem a agafar, i després no es pot evitar de pensar el debat polític sobre l'Estat i la idea de l'Estat espanyol contra l'altra part de l'Estat, que és l'Estat català i tot això. Són apunts que ens quedaran i que haurem d'anar reflexionant amb el temps, òbviament després que passi tota aquesta etapa de confinament. Bueno, i diguem-ne, això també són temes que la Núria Planella entra una miqueta de soslayo perquè no té gaire temps.
Bueno, i passem, si us sembla, en el segon àudio, que en el fons té a veure amb tot. És una companya veïna nostra del barri de Vallcarca i que treballa amb una cosa que se li ve a dir la comunicació no violenta, que no deixa de ser algú que et dona eines o un instrument per comunicar-te d'una manera més sana, ja que potser, en el fons, el sistema en què vivim no ens donem compte, però la manera que ens fa de relacionar-nos o comunicar-nos és d'una manera violenta, sí o no amb violència física, evidentment. Llavors, en un moment com el que estem, trobàvem interessant que des d'aquesta visió expliqués el com podem treballar això, perquè d'una banda, ara mateix sembla que al no sortir al carrer, no fer la majoria de coses que fèiem, el que estem fent també és comunicar-nos constantment, però a veure com ens estem comunicant, no? Amb quina qualitat i o quin accés de comunicació, quin filtre fem, què en genera a nosaltres certa comunicació que rebem i com nosaltres la generem. I aquí entraria 10.000 coses, no?, que donaríem per molt, des de fake news a el que sigui, però sobretot com en remou tot això i com podem gestionar-ho d'una manera que no ens faci patar un cable. I també com no som tòxiques amb les altres persones, no?, perquè al final ara és un moment molt fàcil, i ho hem fet potser tots, abans opinant, d'emetre judicis. Jo mateix ho he fet segurament quan he dit una mica la meva opinió al principi. Llavors jo crec que tothom fa més o menys el millor que pot i eines com aquestes ens han de facilitar el anar amb una mica de cura amb tot això. Doncs bueno, escoltem a l'Anaí i després seguim els testimonis.
Vale, pues consejo para comunicarnos mejor. A mí lo primero que se me ocurre tiene que ver más con una escucha interna de lo que estoy viviendo en este momento y qué es lo que quiero decir y por qué lo quiero decir, que más en cómo lo voy a decir. Creo que, bueno, que estamos viviendo un momento raro, extraño, complicado y yo por lo menos en un día puedo pasar por millones de emociones distintas. Desde estar en la calma, tranquila, conectada, hasta estar incómoda, triste, nerviosa, insegura, enfadada, un montón de posibilidades. Según en qué situación esté o según en qué emocionalidad esté, seguro que cómo yo me comunico va a ser diferente, se va a escuchar diferente. Entonces creo que tomar conciencia de esto, tomar conciencia de en qué estado me encuentro, puede facilitar mucho, sobre todo si lo que quiero es nombrar algo difícil que estoy viviendo o, bueno, depende de lo que queramos decir. Y otra cosa importante también que creo que a tener en cuenta es cómo cuidar también, cuidarnos y cuidar al otro en todo esto que nos está pasando. O sea, quiere decir que si yo paso por millones de emociones diferentes en un día, mi compañera, mi compañero, le va a pasar lo mismo, los niños sobre todo. Entonces también acoger los diversos estados y respirarlos, creo que también nos va a facilitar un montón a poder comunicarnos, bueno, con más conexión. Venga, chao.
Molt bé, doncs l'Anaí ens ha parlat de la comunicació no violenta i aquí és on ara estem canviant una mica. Volem donar veu a les persones que ens han enviat àudios, perquè el programa se'ns farà molt llarg i volem fer coses curtes i anar preparant a poc a poc tot això. Doncs bé, jo el que volia ara presentar és a l'Àlex de Calcases, doncs per entendre una mica això, no? Com les persones, a través de la comunicació que tenim, podem fer, o quines situacions ens hem trobat ara amb el confinament. I clar, hem sentit a la Núria, que estava confinada a Igualada, que és la zona que està més tancada, però ara podem sentir a l'Àlex, que és una persona que està a la comunitat de Calcases, a la cooperativa d'habitatge de Calcases, que estan aïllats a la muntanya, però clar, estan confinats a casa, no poden sortir, però com a mínim ells són uns quants que viuen plegats. Ara bé, clar, aquests quants que es poden moure i tot plegat també tenen psicologies diferents, que és una mica el que es passa. Però si ens imaginéssim un exercici de ficció de quina societat ens agradaria, doncs ara mateix desitjaríem que tots poguéssim estar amb unes quantes persones, per no haver de parlar només a través de pantalles, no? Que tinguéssim la confiança de que ens respectem i que tinguem en compte tot això i que el confinament pogués ser algú una miqueta més obert i més flexible i sempre amb una mica de natura o espai per poder sortir sense sentir-te observat o sense sentir-te que ets un delinqüent o que ets una cosa així. Doncs vinga, va, sentim a l'Àlex de Calcasa una petita i curta reflexió que ens ha fet i ja després continuem amb altres temes que anirem presentant així ràpidament. Contrabanda FM, Assemblea de Majares, Contrabanda en quarantena.
Ei, Majares, què tal? Tu, aquí confinats des del cor del Bages, bueno, ara Moianès, des de fa un parell d'anys. La veritat és que som uns privilegiats, estem al mig del no-res. Aquí les notícies només ens arriben a través del Twitter i si mires per la finestra no veus absolutament res. Però bé, també arriba la por, els neguits, les paranoies i cadascú està intentant allà entendre què està passant o veure com podem entomar el que ens ve a sobre. Però bé, la veritat és que des del mig del bosc no ens podem queixar. Podríem dir que podem separar-nos tant com vulguem i podem fer coses junts tantes com vulguem perquè aquí al mig del no-res estem només nosaltres. Espero que estigueu totes bé i cuideu-se. Ens veiem quan tot això acabi. Perquè llavors sí que haurem d'ajuntar forces, perquè la que ve jo crec que és pitjor que la que tenim ara. Bueno, una abraçada a totes.
Molt bé, doncs després d'haver escoltat a la gent allà de Calcases, del Bages, seguim també una mica traient el cap fora de la ciutat, que la ciutat, evidentment, aquest confinament, tot aquest setge, doncs es fa molt dur, però hi ha moltes més realitats. Una que volíem recollir és té a veure tant amb la producció, amb la agroecològica, però en general amb la pagesia, com amb també l'abastiment alimentari. Una de les excepcions que s'està donant a tothom, la que tothom pot fer, perquè no tothom té gossos per passejar, per exemple, ni tothom té feines on se li permet anar a treballar o està obligat a anar a treballar, el que sí que pot fer tothom és anar a comprar. I llavors, què està passant? Que es pot anar a comprar només a on? Als súpers. Bé, als súpers, a certes tendes, no? Amb els canals de distribució que ja coneixem. Què està passant amb altres realitats? Pues, més que tenen més en compte la producció tant agroecològica com de proximitat. Doncs que ara, per exemple, s'han doncs prohibit. Ho hem vist a gent que impulsem espais com pot ser el Fem Mercat o la gent que fa el Mercat de Pagès de Vallcarca, que com a la resta de mercats de pagès, almenys a la ciutat de Barcelona, l'Agència de Salut els ha prohibit fer-los. Ahir dissabte, dia 21, aquestes dues mogudes, Fem Mercat i Mercat de Pagès, es van posar d'acord, vam estar currant per poder fer un mercat a l'aire lliure, evidentment sense cap tipus d'activitat complementària, sinó senzillament uns punts de venda on la gent pogués comprar com la gent està anant a comprar als súpers i seguint les mesures. A darrer moment això es va tirar enrere. Això ha passat a dia d'avui, així tots aquests mercats d'aire estan aturats, inclòs els històrics que pot haver a grans capitals de comarca a Catalunya. I llavors, això té un impacte per la pagesia. L'Anna, de la cooperativa Arran de Terra, ara ens explicarà en l'àudio, i perquè ells han fet una iniciativa que es diu Abastiment Agroecològics, bueno, ella ho dirà bé, i en el podcast linkarem bé la pàgina on accedir-hi. Però bueno, amb Doctor Axioma també podríem explicar l'exemple dels grups de consum que ella també menciona, el de Baicarca, Baidures, vam fer, seguint certes mesures, ens vam abastir dimecres passat.
Sí, a veure, de fet és una de les qüestions que em semblen també importants, o sigui, en el sentit que amb aquest estat d'excepció, diguem-ne, no hem de caure, per exemple, amb aquesta idea de que el que fem és il·legal o alguna cosa així, o sigui, no? Per exemple, hi havia un moment que quan sorties a la calle, com al carrer, com hi ha tota aquesta pressió, tens la sensació de que estàs cometent alguna mena de delicte. I justament té a veure amb l'estat d'excepció. D'altra banda, nosaltres, Baidures, ho vam fer, jo crec que bastant ordenadament i mantenint totes les qüestions, diguem-ne, i totes les recomanacions sanitàries que s'estan donant. O sigui, primer el que vam fer és una mena de graella, on no anàvem tothom de cop a buscar la cistella, sinó que s'anava, diguem-ne, pautant una miqueta l'arribada i s'intentava estar el mínim de temps possible mantenint totes les distàncies bueno, doncs amb la gent, amb la gent que hi consumeix. A més, tot això no només és la part del consum nostre, és la part de la producció que és important. O sigui, no es pot deixar, diguem-ne, tirat amb el productor que s'ha vinculat al grup de consum. I llavors nosaltres enteníem que és un acte de responsabilitat en el consum, doncs, anar a agafar les nostres cistelles. Des d'un cert punt de vista sempre passa el mateix, que és que hi ha com una mena d'excepcionalitat per la qual no es pot, diguem-ne, com anar a recollir la cistella, però això no és ben bé així. A més, es podria justificar des de la idea de l'aprovisionament. Vale? Bueno, dit això, jo crec que ja podríem passar a sentir.
Escoltem a l'Anna i recordem que qui està interessant amb el projecte que ella explica al final d'abastiment agroecològic, que només és una part de solució, ni molt menys és la solució total, ella ja ho denuncia, arrandaterra.org/abastiment.
Com diu la Xes al comunicat que va treure fa uns dies, el coronavirus no cau del cel, sinó del capitalisme, no? I, entre altres, aquest capitalisme es basa en un sistema agroalimentari global i depredador que genera externalitats negatives, especialment al sud global i també al sector de població més vulnerables, que són les persones migrades, la gent amb recursos econòmics limitats i també la pagesia del territori. La situació ja era alarmant abans del confinament, però la crisi que vaticina el coronavirus fa encara més evident la necessitat de que hi hagi canvis urgents. Durant aquestes setmanes que estem aïllades a casa, la Generalitat està permetent l'abastiment alimentari a població, no? I segons la seva definició, o almenys segons els protocols i les pràctiques que estan aplicant, aquest abastiment alimentari es basa en mantenir les plataformes logístiques que venen, o sigui, que distribueixen aliments importats a plen rendiment i alimentar el negoci dels grans supermercats. I, mentrestant, es tanquen els mercats a l'aire lliure, que és un dels principals canals de comercialització de la petita pagesia local. Es prohibeix l'ús d'espais perquè la gent, perquè els grups de consum reparteixin les seves cistelles, o s'impedeix que la gent vagi a cuidar el seu hort, no?, d'autoconsum. Bueno, o sigui, la situació deixa en evidència que el model que s'està protegint és justament el que ens està, el que ens emmalalteix a nosaltres i al planeta. I ara més que mai, doncs, bueno, o sigui, ens toca, hem d'enfortir les xarxes alimentàries locals, no?, per guanyar resiliència, promoure la justícia social i climàtica i enfortir la sobirania alimentària. Després, bueno, nosaltres, explico una mica el tema d'abastiment, de la iniciativa d'abastiment agroecològic. La iniciativa d'abastiment agroecològic va començar, es va engegar el dissabte passat, de forma improvisada, i tenia com l'objectiu d'oferir visibilitat als projectes productius i d'elaboració agroalimentària que es troben en dificultats pel tancament de menjadors escolars ecològics, de restauració, etc., no? Especialment. Llavors, la idea, la intenció és facilitar l'enllaç amb el consumidor final i el petit comerç per promoure el consum de producte de proximitat ecològic entre la població, no? I llavors el que estem fent és contactar amb col·lectius organitzats com grups de consum, supermercats cooperatius i també, bueno, en definitiva, agents clau del territori per establir aquest contacte. Ara per ara ja portem gairebé 120 projectes a la base de dades i això continua creixent, no? I bueno, el que sí que considerem és que, o sigui, que és una iniciativa que és interessant perquè la gent, no? Perquè la gent vegi que existeixen alternatives d'abastiment agroecològic al territori, però que és insuficient, no? I creiem que aquesta pot ser una primera pedra per començar a parlar de la distribució agroecològica més enllà dels moments que estem vivint ara, no? I que, bueno, que és un dels temes, dels temons.
Contrabandits, contrabandides, seguim. Recordeu el nostre hashtag en quarantena amb contrabanda, contrabanda.org, això és l'Assemblea de Majares. I res, ara escoltarem una il·lustre majara i contrabandista, que és la Flor Breyer, i ella ens parlarà d'un exemple d'algú que també cal abordar, que és que tot aquest moviment o tota aquesta reivindicació, que també, en certa manera, ens hem sumat nosaltres de queda't en casa, no per tothom implica el mateix. I aquí ja no parlem de temes d'espais, de com és l'espai de casa nostra, sinó que alguna gent, potser quedar-se a casa, depèn d'amb qui tancada, li suposa un greu perill de la seva vida. La Flor ens parlarà del tema de la violència sexista, masclista, i és un exemple clar, especialment dones, doncs, que ara han d'estar aquí, tancades en casa amb la seva família, amb alguna familiar que potser doncs, la violenta, i segurament aquí podríem trobar altres exemples. Llavors, amb això també, invitar-vos a qui vulgui fer un àudio respecte a això, perquè segur que podríem trobar altres col·lectius que el confinament a casa pot ser encara més infern que per la majoria, pues feu gent amb què potser algun tipus de fòbia o del que sigui necessitaria sortir i ara li és impedit. I aquí un altre cop remetre el tema de que està tancat a casa per un nen, per exemple, d'un any a quatre, que implica també, sobretot en pisos de ciutat, i aquí 10.000 exemples més. Vinga, doncs escoltem la Flor, fa referència a algunes campanyes que nosaltres també intentarem linkar en el podcast.
Bona tarda, contrabandits, contrabandides, des del búnquer de Poblenou, transmetem per contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Bueno, i volia tractar una mica el tema de les violències masclistes en èpoques de confinament. Bueno, no per tothom és igual el fet de jo me quedo en casa, no per tothom és tan guai. Tots sabem i totes que la violència domèstica, la majoria d'agressors són els propis familiars o parelles, llavors per moltes dones quedar-se a casa avui en dia és el malson absolut i, bueno, és interessant en aquest sentit plantejar-nos aquest privilegi i també poder ser actius i actives en un cas, si coneixem algun cas de violència domèstica, en aquests dies en els quals la sortida de casa per moltes dones està restringida. Hi ha una campanya de l'Institut Català de les Dones que es diu Establiment Segur contra la violència masclista, i hi ha un telèfon al que es pot trucar, que és el 900 900 120, vale? I és, bueno, això, per a vegades tenir en compte que quan hi ha una convivència permanent i forçosa i la mobilitat és reduïda o nula, pot afavorir les situacions de violència, no? Llavors aquest és un servei i pot trucar directament qualsevol persona i denunciar. 900 900 120. Després hi ha una altra campanya que és de la Diputació de Barcelona, quasi contra la violència masclista que no ens aturi el confinament, que és interessant també, i bueno, hi ha materials que es poden descarregar a l'enllaç Dones Campanya Confinament de la Diputació de Barcelona, que ara us envio l'enllaç. I bueno, l'objectiu és una mica aquest, interpel·lar la ciutadania perquè denunciï qualsevol cas de violència masclista que en tingui coneixement. Així, en aquests dies, ens podem ajudar entre totes.
España registra su primer caso de coronavirus. Se trata de un turista alemán que se encuentra aislado en el hospital de La Gomera, en las Islas Canarias, junto con cuatro compatriotas. Dos de los turistas habían mantenido contacto directo con una persona contagiada en Alemania.
El mundo
Alemania.
Se estremece cada vez más ante el avance del coronavirus cuando se acaba de superar la barrera de los 3.000 muertos en China.
Al igual que Europa, Italia ha decidido tomar medidas drásticas y cerrar
todos sus colegios y universidades.
Hay otro lado de la Atlántica.
También quedan prohibidas las manifestaciones públicas.
Y se recomienda
que quedan dar los goles de viaje a los hombres de Francis. El gobierno teme que su sistema sanitario se desbote debido a la rápida propagación de la epidemia con más de 3.000 contagiados en el país y al menos 600 muertos. Tenemos que hacer un esfuerzo
confirmaba la responsable de Sanidad del Condado de Santa Clara.
El coronavirus ya está aquí. El coronavirus viene a por ti. Va volando por el aire del oriente hacia el poniente. Es una epidemia, es una pandemia, es un contagio, es una muerte, caos, desesperación, oh, caos, desesperación, caos, desesperación, la humanidad en extinción.
España registra 9 casos positivos por coronavirus relacionados con el foco del virus registrado en el norte de Italia y que se localizan 2 en Cataluña, 4 en Tenerife, 2 en Madrid y 1 en Castellón. En Cataluña, un joven de 22 años que ha estado en Italia y una mujer de 36 años de origen italiano y residente en Barcelona. En Canarias ya son 4 los pacientes. Se trata de un matrimonio de origen italiano que llegó a la isla el pasado día 17. Y 2 personas más que viajaron con ellos y tuvieron contacto directo con la pareja. En Madrid, un chico de 24 años.
No hay piedad en ese germen. Todos perecen. Chinos, blancos, negros, indios y mulatos. Todos tienen tos. Caos, desesperación. Caos, desesperación, caos, desesperación, la humanidad en extinción, caos, desesperación, caos, desesperación, caos, desesperación, la humanidad en extinción. Viene a por ti. Yeah.
Contrabandits, contrabandides, acabem d'escoltar el nostre apreciat Mariani, que és un de tants músics que ha fet cançons per aquesta situació del coronavirus, i així aprofitem per explicar que el festival que organitza junt amb Marmota és un altre exemple de cultura autogestionada que també s'ha organitzat per en aquesta situació de confinament. I han estat fent estan fent aquest cap de setmana un festival amb molta de la gent que actua habitualment als No és Moca de Pava, fent aquests micros oberts i us haureu fet el streaming. Podeu seguir-ho des del seu Twitter, No és Moca de Pavo, o si no, també pel seu canal de YouTube. Doncs igual que la música també s'ha organitzat, doncs veiem que la gent, el món de l'espectacle, com especialment el cine, doncs també ho ha fet. I teníem ganes també de recollir un testimoni del que havia de ser un dels nostres propers invitats si haguéssim seguit fent programes des de l'estudi. No sé si ho vam arribar a mencionar, però un director de cine d'aquí, català, de Barcelona, el Carlos Márquez Marcet, el vam mencionar quan vam parlar de la campanya pel Guillem Agulló, el recordatori del seu assassinat, i que incluïa des d'un llibre fins a xerrades i també una pel·lícula. El director d'aquella pel·lícula ha de ser el Carlos Márquez Marcet. No sabem en quin punt està el rodatge d'això, però de moment no el podem tenir per parlar-nos d'això. Doncs en aquesta nova situació ens ha fet un àudio, l'hem demanat, i ho vincula amb la seva primera pel·lícula, que precisament passava o tenia a veure amb la relació a partir de pantalles entre un noi i una noia que estaven separats per quilòmetres i quilòmetres. Llavors és graciós, no? Com tant com a director de cine, amb el que per cine implica aquesta parada, com per algú que va fer una pel·li sobre això i quines relacions humanes es poden tenir o no a la distància, doncs era interessant. Doncs vinga, escoltem el Carlos Márquez, a qui agraïm l'àudio.
Molt bé.
Hola, mira, jo volia estar reflexionant aquests dies perquè nosaltres vam fer una pel·lícula ja fa 6 anys que es deia 10.000 quilòmetres, que reflexionava sobre la diferència en realitat entre estar davant d'algú, de la imatge d'algú, perquè tot passava en una parella que estava una relació a distància i llavors es tenien que comunicar tota l'estona per via Skype. En aquell temps encara era per ordinadors, perquè els mòbils no... Sembla mentida que fa res, però els mòbils encara no tenien videochat. Però bueno, una cosa que em sembla molt, molt important a l'hora de fer la pel·lícula, quan vaig donar compte, és que el que crea la il·lusió de tenir pantalles amb les que pots parlar amb algú, la sensació d'estar amb algú, que crea una il·lusió que a la vegada no és ben bé certa. Em dona la sensació d'estar amb algú, però sense realment estar-hi del tot. I en el fons hi ha un punt amb les xarxes socials que ens fa estar amb tothom però no ser-hi realment, no? De les xarxes socials o totes les eines de telecomunicació, no? Que podríem dir. Llavors, no ho sé, jo crec que el paper del cine en aquest cas és recordar-nos, no? el que val una imatge, que... i el que és una imatge, que no és la veritat, que és una construcció, i una eina per pensar també. Jo crec que potser en tota aquesta crisi el que ens falta una mica que podíem aprofitar és pensar una mica, no? I sobretot estar sols. Jo penso que el capitalisme ens empuja constantment cap a, no, l'individualisme, però una cosa que oblidem, que és un individualisme que pretén sempre no estar sol. És un individualisme sempre que vol estar ocupat fent coses. I llavors, no ho sé, jo penso que el cinema ens pot ajudar. Jo crec que és un bon moment per veure pel·lícules molt avorrides, d'aquestes que no et veuries mai, però el que hem d'aprendre és que el cinema també ens pot ajudar a avorrir de tant en tant i no entretenir-nos constantment, que sembla que ens hem oblidat del que era això. Aquest és una mica el perill de les pantalles.
Doncs això ha sigut l'àudio que ens ha enviat el Carlos Márquez Marcet, o Marcel, Marc i el Carles, o no, és que té aquests noms de tres noms, em costen una mica, no sé per on començar. Però bueno, això ha sigut una mica el primer experiment radiofònic de quarantena dels Majares, cadascú des d'una habitació, vosaltres no ho veieu, però el Jordi té un quadre de l'Einstein detrás, l'Ernest és contínuament assaltat per la Maru que quiere ir a jugar con él, i jo m'he fet tres... M'hem fet tres palles mentre fèiem el programa, però clar, no ho heu vist. Però bueno, ahí anem. Doncs res, que intentarem anar fent una mica aquestes gravacions, Nosaltres ens ho passem bé. A mi estic molt content de veure'ls les cares dels meus col·legis i una mica com podem. Anirem millorant mica en mica l'element tècnic perquè, com sabeu, a Contrabanda som uns analògicos i totes aquestes mandangues ens costen una mica. I bé, doncs això.
Re, us deixarem
no,
amb
no,
la...
No, Jordi, perdona, Ernest. Sigui la rueda, tio.
Vale, molt ràpid. Només recordar, oients i oientes, que ens podeu enviar àudios al Twitter, Assemblea Mahara, o al correu assembleamaharas@gmail.com. Ja heu vist la dinàmica avui. I després que Contrabanda, no només els Maharas, pues, està en marxa, Contrabanda FM resisteix. Ara no ens presentaran l'antena, supongo que no curren.
I que estem tenemos que pagar el alquiler del piso.
No, esa es otra. El pla de xoc. Otro tema pel siguiente programa, el pla de xoc social. Pues re, que amb, com era això? Amb quarantena amb Contrabanda, que no només els Maharas, molts més programes s'estan organitzant. Seguiu per xarxes socials de la ràdio, Facebook, Twitter o la web contrabanda.org.
I ara sí, us deixem amb una cançó del nostre estimat Serio, el Serio, que ha fet un tema que es diu Confinado Nado, i re, esperem que ho gaudiu tant com ho gaudirem nosaltres i traslladar-vos la nostra solidaritat i recomanar-vos paciència i bons aliments per aquests dies de confinament.
L'assemblea
de Maharas
se va
por donde
ha venido.
Chao, coronas.
Chao, coronas.
Día 9, canta el gallo. Me voy a hacer de vientre. Oigo voces en la radio. No dejan que me concentre. Cuando un vermut se alarga 7 días, sé lo que pasa. Pero nunca había estado metido tanto tiempo en casa. Fui a la EGB, así que estoy en cuarentena. Y cada media hora es la hora de la cena. Mira series en Netflix, es teletrabajo. De mi casa al paquis, todo lo que yo viajo. ¿No hay papel de culo? ¿Quién se lo habrá pispado? ¿Sabe lo que es un perfect? ¿Jamás se lo han contado? Tiene rollos de papel, la mansalva en el lavabo. Alquíleme tu perro, que lo llevo al Tibidabo. ¿Otra vez?
Déjame el chihuahua que te lo convierto en pitbull.
Mega ultra aburrimiento, estoy confinado aquí dentro. Hago la seta en el asiento y vuelvo al comienzo. Mega ultra aburrimiento, estoy confinado aquí dentro. Estoy más quieto que el cemento y no me caliento.
Pilates in the house, yo soy más de sentadillas. Uso el casco de Darth Vader en lugar de mascarillas. ¿Tú has estado en una jaula encerrado con una fiera? Si mi hermana me taladra, me confino en la nevera. Se ha acabado todo mi tate y el que le multo a la vecina. Me fumo hasta el orégano que tengo en la cocina. No vayas pululando que te pescarán los polis. Quedamos en el súper donde están los carquiñolis. Hay bolacos en streaming y oigo aplausos a las 8. En la tele del vecino no para de hablar Pinocho. Lávate con jabón, mucho alcohol has malgastado. Yo me aclaro en la bañera y confinado nado.
¿Usted no nada nada?
No traje traje.
¿Usted no nada nada?
Confinado nado.
Confinado yo me aburro, encima me han echado el curro. Hago flexiones como un burro y esto es un churro. Hoy la peña está que trina, aún no sigue en la rutina, la que se avecina en China. ¿Y usted qué opina?
Esto no será también viral.